camins.
Mentrestant, a Catalunya, un error a Matrix o la rebel·lió de les màquines i les gestions deficients provoquen el caos en els desplaçaments. Catalunya encara té aquell puntet molt semblant a la resta d'Espanya, com quan tens una fuita d'aigua, eh? Bueno, això ja ho arreglarem amb la calma. Ens anirem a esmorzar, cafè, copa i puro, i ja si eso, doncs eso. Però és gratis. Bona vesprada d'aquest divendres 9 de setembre del 2022, dia 1 després d'una mutació salvatge de camins d'ahir que es va convertir de cop i volta en un especial informatiu per explicar-vos l'actualitat. Programa extra curt d'ahir, però intens, amb tots els detalls de la defunció reial. Avui, versió divendres, el primer divendres de la temporada, torna el Totum, Totum Revolutum, i estrenem secció i visita i col·laborador top. El gran David Serra, radiofonista de raça, no sabemos de qué raza, ens visitarà a la part final del programa per oferir-nos, sense més ni menys, la seva visió de la vida, allò que ell veu. La vida, segons David Serra, al Camins, els divendres, cada 15 dies. Des d'ara i fins les 9, la Macedònia es derrama per les zones des de Ràdio Estel. Comencem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Jordi Sardà, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda, guten tag, bona soirée.
Senyor Toni Picó, bona vesprada.
Bona tarda.
Ai, t'estava esperant. Dic, no sé si s'haurà allò relaxat una mica, però no, resulta que continua amb la seva bona tarda. Nois, què tal? Bueno, encantat de retrobar-vos en la tertúlia frenètica dels divendres amb la nova fórmula. La gent l'anirà descobrint mica en mica conforme avança el programa. Com ha provat l'estiu?
Jo tinc la sensació que continuo al Pirineu de vacances.
Home, clar,
en aquest despatx veig que la Maria José m'està mirant, però el fred m'ha perseguit fins a aquesta sala.
Sí, sí, tens la sensació encara del fred en els poros de la pell, eh? Home, clar, és que al Pirineu això és fer trampa. La gent aquí derretint-se per les cantonades i tu allà amb una rebequita, eh, Jordi?
Rebequita, polar, jaqueta...
Sí, tant.
Tant.
Estem esperant que torni el fred. Tots.
Home, jo fa 3 mesos que ho estic esperant que torni el fred.
Us diu que no, però també l'està esperant l'hivern.
Maria José Mendoza, ja sabem que és team asfixiémonos todos i hundámonos en una ola de calor. Toni, tu bé? Tot bé?
Tot bé, moltes gràcies.
Us ve de gust opinar sobre coses?
Sí.
Doncs vinga, estem d'enhorabona perquè és el que farem durant els propers minuts.
Camins. Segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Minuts que passen de les 8 de la vesprada. Aquí Toni Picó i Jordi Sala estan fent un groucho Marx, perquè es comuniquen fent gestos. És molt interessant. No puc captar-los perquè jo estic pendent del temps, de la música, etc.
Estudiem ràpid, li estic dient, ara dic, t'has posat catxes, eh?
Ah! Pues jo el veig igual que sempre.
No deia això. Ha fet així
amb un braç. Té un braç, bueno, que sembla el Schwarzenegger.
Home, però Toni ja ho té de sèrie, això.
Us havia entès, com estava, portava la Vanguardia, estava aquí la foto. No, a veure, segona pensava que t'has posat la banda de dol.
No.
I jo deia, no. La interpretació, gràcies per dir-nos, perquè no teniu, era diferent.
No teniu el dol. Bueno, de seguida parlarem de la notícia aquí. Com us ho passeu? La notícia, no sé com qualificar, la notícia històrica, mundial, abast mundial, una notícia que, bueno, realment és històrica i que comentarem durant una estona aquí en la nostra tertúlia frenètica. Però vull començar per un altre tema. Ho esmentàvem amb la informació que ens ha portat el Pere en els nostres 10 minuts informatius de l'inici de Camins. La presidenta d'ADIF, Maria Luisa Domínguez González, es diu. Presidenta d'ADIF ha comparegut per donar explicacions sobre les causes de l'incident d'aquest divendres al matí que ha paralitzat tota la xarxa ferroviària convencional de Renfe a Catalunya durant 3 hores. L'havia passat quan s'estava actualitzant el programari informàtic del control de trànsit centralitzat d'ADIF, el CTC, ubicat a l'estació de França de Barcelona. En un primer moment es creia que l'error que ha paralitzat les comunicacions en tren estava relacionat amb aquesta actualització l'actualització. Per aquest motiu, els primers moviments dels tècnics han estat desfer l'actualització i és aleshores quan s'han adonat que el problema estava desvinculat i era un problema de hardware i no de software, que a mi em fa molta gràcia aquesta distinció. Nois, Catalunya...
Jo he de dir que no entenc l'independentisme fins que passen coses com aquestes.
Ah, o sigui, tu ja d'entrada m'estàs barrejant l'independentisme amb una avaria...
Bueno, l'independentisme parteix d'un greuge comparatiu amb la resta d'inversions d'Espanya i en aquest cas ho certifico. Un 24% d'invertit, mentre a Madrid hi ha un 153. És a dir, tenim un problema molt greu, des del meu punt de vista, polític, administratiu, que ens porta a col·lapsos com aquest. S'han construït 0 quilòmetres de vies de rodalies mentre a Madrid se n'han fet 84. I a sobre, no sé si hardware o software o què ha sigut, però volat pels aires i tres, què són, 5 milions de persones a l'àrea metropolitana, penjats 3 hores. Una vergonya.
Absolutament. No, totalment d'acord. I és un problema d'inversió. No hi ha cap mena dubte. Potser això ha sigut culpa del hardware, com deies tu, no?
I no del software.
Ah, exacte.
Puntualitzem-lo.
Però, en qualsevol cas, a veure, això no sé si és inversió o no és inversió, però és evident que línies tan antigues, no?, com la de Vic cap a Puigcerdà, que encara continuen sent d'una línia només, és una vergonya, és una vergonya, no? Aquest estiu vaig pujar a la Cerdanya i vaig tenir que baixar un dia, no amb cotxe, però havia de baixar o amb tren o amb autocar, no? I no vaig dubtar, vaig baixar en autocar, perquè amb tren, de nou, la línia estava tallada a Ripoll, clar, perquè passa per un pont, que es veu que fa anys que està molt malament aquell pont, havien de tornar a fer el pont, llavors havies d'anar amb autocar de Puigcerdà fins a Ripoll per la Collada, una hora i mitja, i de la, llavors a Ripoll agafar el tren fins a Barcelona.
Ànima càndida, això passa cada any.
Sí, passa cada,
cada
any.
Cada any, jo cada any ho veig.
Cada any.
Autobusos, passa. Cada any autobusos perquè la línia està tancada.
Exacte, i no, en aquest no ha sigut el primer. L'any passat em sembla que també va passar.
I fa 3 anys.
Vull dir que en aquest sentit, clar, evidentment vaig baixar amb autocar, no? Però en aquest sentit, o sigui, és terrible, terrible el tema de la inversió. De totes formes, l'altre dia parlava amb amics d'Extremadura, que deien el mateix, vull dir que la connexió Madrid amb Extremadura és terrible, terrible, s'ha inaugurat fa poc, a més, tarden 4 hores en arribar, i per tant tenim un greu problema en temes d'inversió. Connectat amb això, amb la inflació, tota la contractació pública d'ADIF i de Renfe té un problema greu i molt greu, perquè no es reconeixen, en aquest sentit, l'alça dels preus dels materials per la construcció. I, per tant, s'estan convocant concursos per part de DIF i de Renfe per construir via o per refer via, i les empreses no fan ofertes.
Concurs que no ens afectarà, perquè com que no s'inverteix res aquí, qui estarà afectat és Madrid, no nosaltres.
Jo penso que alguna inversió... El Pere Macias ens ho podria respondre. Truqueu al Pere Macias un dia.
Vale, ja segur que té el contacte el Ferran Capdevila, Pere Macias. Sí, sí, diu que sí. Escolteu, una altra qüestió que aquest matí, clar, es produïa en directe, ho explicava el Pol Marçà en el matí informatiu, una altra qüestió és que, clar, una avaria que es comunica, perquè nosaltres rebem les comunicacions, no?, d'ADIF i ens van dient com estan les situacions, sempre són, cada 2 per 3 n'hi ha drames, una avaria que es comunica, no sé si ha estat a les 6 del matí, 3 hores després, tota Catalunya aturada encara. És a dir, aquesta manca de reacció també és sorprenent, com a mínim, no? Dic jo.
Sí, és absolutament...
Pausa dramàtica.
Sí, una pausa dramàtica, jo estava pensant aviam què dir, però sí, realment és absolutament sorprenent. És una vergonya i el pitjor de tot és que ja portem anys. Jo, de fet, era petit i ja sentia aquestes coses. Tinc 43 anys i porto 30 anys sentint... No ha pogut arribar a l'hora a la feina perquè s'ha espatllat, no ens han dit res, vés a buscar el tiquet aquest de justificant conforme arribes tard, com si finessis al col·le.
I tant.
Dintre de pocs dies, em sembla que tindrem l'execució trimestral de les inversions de pressupostos generals de l'Estat. Serà notícia.
I el pitjor notícia és que els partits catalans són absolutament claus per mantenir el govern de Madrid i no han pogut arrencar ni un euro per Catalunya, o sigui, és absolutament... I volem la independència, i ni tan sols podem arrencar quatre passatetes per arreglar les infraestructures.
Més de 3 hores amb tots els trens de Rodalies i mitja distància aturats a Catalunya. Això sí, l'alta velocitat sí funcionava, com a mínim. Milers de passatgers s'han despertat avui amb el que podria ser la pitjor incidència que hi ha hagut a la xarxa de Renfe en territori català. No sé si cal deixar-lo en condicionant, jo crec que és la pitjor en aquest cas. Els passatgers, com no, molestos però resignats. És el cuento una mica de mai acabar, el cuento de nunca acabar. La nostra companya Sílvia Muñoz s'ha passat el matí, la nostra companya Sílvia Muñoz fa moltes coses. I es passa el matins als puestos. Avui no l'han enviada massa lluny, ha estat a l'estació de Sants, que té mèrit, ara ja és a casa seva perquè té vida, però ha estat jo crec que des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda allà a l'estació de Sants. Ara evidentment ja és a casa seva, ens congratulem per això, però ens ha deixat una crònica...
Si va amb Rodalies potser no.
Sílvia, si ens estàs escoltant, manifiesta't. Estàs a casa teva ja còmoda, en pijama o el que sigui. Bueno, doncs Sílvia Muñoz ens ha deixat una crònica enregistrada del que vivia aquest matí a l'estació de Sants. La podem saludar. Sílvia Muñoz, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Si no és un nap, és una col. Es podria resumir així els sentiments de milers d'usuaris de Rodalies i mitja distància que aquest matí, des de les 5, han arribat a la seva estació sense passar cap tren ni tenir cap alternativa. Passades 3 hores, l'empipament s'ha rebaixat, però les crítiques no. Són en Xavier, la Rosalia i en Samuel.
Això és tot un desgavell, com sempre. No ens ho pensàvem, perquè avui tenim pensat fer una ruta en bicicleta de 5 dies i no sé si podrem arribar a Portbou ni enlloc.
Estic molt descontenta en Renfe. Si un dia era una avaria, un altre dia era una cosa que havia passat al tren i havien parat, un altre dia eren obres, sí, sempre hi havia alguna cosa. Jo normalment utilitzo els ferrocarrils catalans, que són molt més eficaços, més puntuals, i normalment no donen problemes.
Acostumbrado a este tipo de cosas, pues bueno, ya no me sorprende, la verdad, pero bueno, una detrás de otra, la verdad.
Una avaria en el sistema de telecomunicacions, diuen des de l'empresa. Però és que la incidència ha provocat cues i aglomeracions que riuten tu, de les que es fan quan vas al lavabo d'un concert de la Festa Major o d'una tarda de partit del Barça als voltants del Camp Nou. Mentre no es posi solució, només queda pensar que almenys els trens són gratuïts.
Gràcies, Sílvia. Jo crec que és la perfecta sintonia per parlar de la notícia de l'any, del mes, de l'any de la nostra vida, gairebé. Ha mort Elisabet II, reina d'Anglaterra, a la residència d'estiu de Balmoral, a Escòcia. Ja ho sabem, s'ha repetit, està tot arreu. El príncep Carles ja és nou rei, Carles III, i es quedarà al castell de Balmoral amb la seva dona, la reina consort Camila, fins que torni a Londres demà. Nois, com heu rebut la notícia? Què consideracions voleu fer? Què voleu opinar d'aquesta dona? Aquesta dona que semblava eterna i que no ho és.
Home, era la reina eterna, 70 anys de regnat, més de 70 anys de regnat. Ha estat a 2 anys i 3 mesos de batre el rècord. El rècord és el de Lluís XIV, que té 72 anys i 8 mesos de regnat. Bueno, és una dona eterna, ens ve des de la foscor de la Segona Guerra Mundial i arriba l'any 2022. Ha sigut un regnat absolutament excepcional. Val a dir que les reines li senten molt bé a Anglaterra. Isabel I, la creadora de l'imperi, Isabel II, la mantenidora de l'imperi, i que els Carles no li senten gaire bé al Regne Unit. Carles I va morir guillotinat pels propis anglesos, la monarquia abolida. Carles II va tornar des de França, va ser restaurada la monarquia, però va perdre bona part dels privilegis reials. Va dissoldre també el Parlament, i bueno, les expectatives davant d'un tercer Carles doncs fan una miqueta de por. També diu una cosa, la reina ha mort, sí, és la reina d'Anglaterra, però també és la reina de 17 països més.
I tant, sí,
total.
Sí.
Tenim el Canadà, tenim Nova Zelanda, que la gent no se'n recorda. I no només és cap d'estat. Té una Nova Zelanda, Austràlia, i Canadà i 14 països més. Pensem que els reis d'Anglaterra són els únics reis que hi ha avui en dia a la Terra que tenen capacitat legislativa i executiva real.
No efectiva, només, efectiva.
El primer ministre despatxa setmanalment amb la monarca, cosa que per nosaltres, si ho veiéssim cada setmana a Televisió Espanyola, que el rei està despatxant els assumptes del Parlament, no ens ho creuríem. Té la prerrogativa reial, pot signar tractats sense parlar amb el Parlament, Bueno, i dit això, veurem què passa amb el Carles III, perquè realment ha escalfat molt a la banqueta, està molt ben preparat, 73 anys, aprenent de la mare, o sigui que pot sortir i arrasar.
Toni Picó ara mateix sobre La Vanguardia i llegeix perquè està impressionant per l'espeech de Jordi Sardà.
Sí, continuo el seu...
Ah, vinga,
i cap,
agafa el testimoni.
Cap de l'Església Anglicana.
Ah,
i cap de la masoneria.
Exacte.
Tot i que aquest ha estat en el Sense Distància, hem parlat amb un expert en la... una mica amb aquest sentit en l'Església Anglicana i ens deia que el poder reial és zero. És exactament equivalent al que pot tenir aquí el rei cap a l'Església.
Totalment, però institucionalment ho és. No?
Sí, ho és.
Com a... nota històrica. Et recordo una reina no gaire catòlica, a més, germana d'Isabel I. Germanastra d'Isabel I. Maria.
Ah, què?
Es va casar amb Felip II, te'n recordes?
Ho dius com si anéssiu al col·legi.
Va ser una reina, històricament, des del punt de vista del Regne Unit, bastant terrible d'Anglaterra, en aquell cas, no? En aquell moment.
Bueno, no, cuidado. Va ser terrible des del punt de vista protestant. Per això li diuen Bloody Mary, d'aquí venen els còctels Bloody Mary.
Perquè senten malament.
Bueno, no, perquè deien que...
Bloody, de
sang.
La Maria Sangrant.
Que havia guillotinat a tothom.
Va guillotinar molts protestants.
Vale. Quin terme més gore, no? per un còctel. Escolta, Toni, el Jordi ens explicava aquesta incertidumbre, no?, una mica davant del nou regnat. De fet, he vist a les xarxes i als mitjans molts vídeos amb molts interrogants de això serà un paradigma, canviarà de paradigma, hi haurà molts canvis, no només a nivell de Gran Bretanya, sinó a tot el món. Tan potent és aquesta notícia?
S'ha de reconèixer que la difunta regna va donar a la institució un caràcter molt potent i molt fort, no? Com a institució. Hem de recordar que el seu fill comença a regnar amb 73 anys. Per tant...
73 o 75? Quants té?
73,
em sembla, no? Perquè l'anterior més gran havia sigut el fill després de la reina Victòria, que havia començat a regnar amb 64. Per
bueno, la dada demolidora és aquesta de que ha vist 16 presidents dels Estats Units i 6 papes, no? O sigui...
Exacte, i 15 primers ministres, no?
I el primer ministre que va tenir havia nascut el 1874 i l'últim primer ministre, en Churchill, l'últim va néixer el 1976, 102 anys de diferència.
I una altra dada que aquest matí m'ha fet gràcia escoltar és que és la primera reina d'Anglaterra que mor en el temps de les xarxes socials. No existien les comunicacions en aquest nivell en les morts anteriors.
No t'agrada gaire The Crown, però...
No,
és molt interessant, aquest comentari que has fet tu, en aquest sentit, no? La diferència de la monarquia anglesa, una de les coses que reflexa aquesta sèrie, no? És el canvi de l'avi de la regna de reina Isabel, la comunicació amb els seus súbdits, no?
Sí.
El pare i ella mateixa, no? Vull dir que ella va ser la primera que va aparèixer en televisió.
Perquè és una mica com el cuéntame de la
absolutament
de la monarquia britànica. Un altre tema és que Liz Truss fa dos dies, Liz Truss, que és primera ministra, i mireu la gestió que li ve a sobre. Recordem presidents que, en aquest moment volem recordar, presidents que s'han trobat, perquè clar, això és molt curiós, un gran marrón, allò, dius, acabo d'arribar, estic tot il·lusionat, m'han anat bé les coses i m'han llegit, però s'han trobat un gran marrón només arribar al càrrec. Pere Llobet i Balcells, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
Ens has fet una mica aquesta tasca d'investigació amb el suport de Ferran Capdevila per trobar aquests presidents que s'han trobat moments complicats només arribar al càrrec. Què has trobat?
Doncs sí, el primer cas és el més evident, és el que comentaves, el de Liz Truss, només... Feia dos dies que ostentava el seu càrrec de primera ministra i venia també, i venint d'una crisi general política que estem vivint important, i se li mor la reina, no? Principal institució del país i figura emblemàtica i patriòtica que implica, a més, la gestió d'un any de protocols de dol i també la transició cap a Carles III.
A veure, com a mínim, li complica una mica el moment. Algun altre moment així? Sí.
Doncs sí, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, sí.
També havia governat des que va superar la moció de censura amb Rajoy, però va guanyar les eleccions, va construir un govern i el 12 de gener del 2020 és investit president després d'aquesta moció, i el 31 de gener de 2020, 19 dies després, el Ministeri de Sanitat comunicava el primer cas positiu de Covid-19 a Espanya.
O sigui, realment, aquest cas és molt complicat perquè la reina d'Anglaterra tenia una longevitat ja molt gran. S'havia de morir en algun moment, evidentment. Però, clar, trobar-te una pandèmia mundial, això ja és més complicat. En aquest cas, jo crec que Pedro Sánchez pitjor doncs que Lizarraz. Sí.
Clar, Pedro Sánchez també, pandèmia mundial, volcà de la Palma, guerra a Ucraïna...
Bueno, sí, no està malament.
Jo crec que el seu mandat està calent.
No està malament, no està malament. Bueno, té un bon currículum, té un bon currículum.
Quan plegui podrà explicar moltes coses.
I tenim algun altre cas?
Sí, Caja Kallas, el 26 de gener de 2021 es convertia en la primera ministra d'Estònia, 2 mesos després Rússia, país fronterer amb Estònia, enviava 100.000 soldats a la frontera ucraïnesa precipitant una crisi internacional i la posterior guerra que tots coneixem.
No està malament, algun altre?
Tenim també Olaf Scholz, canceller d'Alemanya, des del 8 de desembre del 21 al 24 de febrer del 2022, 2 mesos després, també començava la guerra a Ucraïna i aquestes amenaces russes de talls energètics que han començat també a concretar aquest estiu. Per tant, doncs, aquesta amenaça doncs, de tallar aquest subministrament que és tan de vital importància pel país.
I aquí ens sortim una mica de la política, però no està malament. Aquest m'agrada molt.
Sí, Joan Laporta, segurament el cas més impactant de tots. El març va arribar a la presidència com a gran esperança per convèncer Messi per quedar-se i reconstruir l'equip. Amb Messi convençut, arriba el primer mercat de fitxatges i a pocs dies de començar la Lliga, el Barça fa un comunicat informant que Messi ha de marxar perquè no podrà ser inscrit a la Lliga.
Home, jo sincerament, en qui més empatitzo és amb Joan Laporta de tots. És el cas que a mi...
Més, et toca més de prop.
Et marxa Messi del Barça, és fotut. Però, Jovent i Balcés, has de preparar moltes coses. Avui doncs sí. Tens dia intensiu, estàs de guàrdia. Mil gràcies per aquests informes, per tot el suport. I vinga, endavant, a treballar.
A vosaltres.
Que a les 9 et volem escoltar.
Fins ara.
Toni, Jordi, Lizarraz i aquests marrons.
Aquesta dona ha aguantat 96 anys, arriba ella i nyaca. Gafe absoluta. Això vaig pensar el primer dia. Dic, la matada. Dic, això te porta la mala sort, aquesta dona.
Home, la veritat és que he vist, des d'aquest punt de vista, sí que una mica... Jo, els especuladors dirien, casualitat, no lo creo.
A més, va anar a presentar-se i hores després es mor.
No, bueno, sí, hores.
20 hores després es mor.
24.
O sigui, li va donar la mà, van prendre el té allò tal, i vinga, ja nos veremos, i no.
I l'endemà, nyaca.
I no.
Jo no sé com serà ni el nou rei, ni com serà la primera ministra. El que sí recomano, perquè a mi és una cosa que em té totalment al·lucinat, és tot el procés i tot el protocol i tota la pompa que veurem, no?
És una litúrgia.
Des del moment de la mort...
Ja està succeint.
Exacte. O sigui, mira, jo estava a Iza tornant de Madrid i vaig connectar-me a la BBC directament, que ja la donaven obert. I llavors vaig estar doncs, esperant fins que, fins que vaig arribar a Barcelona i van dir que havia mort, no? Però en aquest sentit, tota la pompa i tot el protocol que s'activa, no? Amb aquesta mort, em sembla... al·lucinant.
Home, jo personalment el que porto 24 hores pensant és que té un cert paral·lelisme amb tots els mecanismes vaticans.
Absolutament. O sigui, absolutament. Sí, no? Sí. O sigui que un país en aquest sentit amb la seva màxima institució, no? Que, i en tot aquest procés de despedida, no? Hi ha un protocol i una litúrgia...
És maco.
És brutal.
No, és un poder... és magnètic, una mica magnètic.
Sí. És un poder, un dels pocs poders mundials que queden, el que dius tu, el Vaticà i la monarquia britànica. M'agradaria recordar una cosa que ningú pensa, el soft power britànic. Soft power. Si tu mires Cars 3, qui és un dels protagonistes de Cars 3? La reina d'Anglaterra.
És veritat. Sí.
I els Simpsons ha sortit diverses vegades. Quin és l'únic personatge humà de Pep a la Porqueta? La reina d'Anglaterra.
Sí.
I el 007, quantes vegades ha sortit?
Sí,
el soft power britànic és el gran poder del món. Jo no crec que el Carles III estigui a l'alçada.
Realment és un poder icònic. L'hem pentinat, hem repassat també grans moments o pitjors moments de... Què vols opinar més, Toni? Què vols opinar?
No cal. Podem canviar de tema.
El que hem de fer ara mateix és anar un moment, uns instants, a 2 minuts de publicitat, perquè hem de menjar i hem d'alimentar els nostres fills. Per tant, fem aquesta petita pausa i de seguida tornem amb Toni Picó, Jordi Sardà i la incorporació d'una nova veu.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Per fi arriba el moment d'anunciar-te l'obertura de la nova llibreria Claret. Obrim el dilluns dia 12 de setembre. Vine a descobrir el nou espai al carrer Sicília 410, al barri de Gràcia de Barcelona. Ens hi trobaràs de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda, i els dissabtes de 10 a 2. Truca'ns al 93 301 0887 o escriu-nos a llibreria@claret.cat. A partir del dilluns 12 de setembre, descobreix la nova llibreria Claret, carrer Sicília amb Travessera de Gràcia. T'hi esperem.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
Bona vesprada, bona tarda, bona vesprada, guten tag.
El magazín del vespre.
Jo dic bona vesprada des del primer moment del dia.
A Ràdio Estel.
En res arribarem a les 20:35, és a dir, 5 minuts que passen de 8:45 de la vesprada. Estem en directe, això és Ràdio Estel, això és Camins, estem fent tertúlia amb Toni Picó, amb Jordi Sardà. Creia que s'ho estava canviant el nom.
Jordi Picó
i Toni Sardà. Seria un monstre,
A mi no em desagradaria.
Oh, a mi tampoc. Ah, em quedo amb els seus braços.
Sí, perquè t'han agradat molt. Però en aquest moment podem saludar també, ja us ho deia al principi del programa, una persona que ens acompanyarà els divendres cada 15 dies, i tot va bé, si la cosa va estupenda, si la cosa rutlla, que no tinc cap dubte. Una persona que no us sonarà de nou, una persona en la que jo he passat en aquest estudi, no sé quantes hores, però moltes hores, igual 7 hores tranquil·lament vam estar. Bueno, el saludem, David Serra, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
Benvingut a
Camins. Quina il·lusió em fa dir bona vesprada.
Home, no ho havies dit mai.
No, mai.
En aquesta casa, no. La primera vegada que es diu bona vesprada marca molt.
Sí, perquè havia dit bon dia, ens havien dit bon dia, sí. Bona nit,
sí.
Però bona vesprada.
Bona vesprada, no. Doncs avui estrenem el bona vesprada. David, moltes gràcies per estar amb nosaltres. T'incorpores des de ja aquí al Camins. Després ens fas la secció que m'interessa molt. Has observat coses i les compartiràs amb l'audiència i amb mi mateix i amb els nostres tertulians. Però abans d'això, una mica de paciència, volem tractar un altre tema i rematar el totum revolutum, perquè el Departament d'Educació, m'ha cridat l'atenció aquesta notícia, començarà a enviar ventiladors, a les escoles i instituts on han detectat que fa més calor davant les queixes de docents i famílies, ja que s'han registrat temperatures en les aules per sobre dels 30 graus. Clar, això per fer classes molt fort. De moment es començaran a distribuir els aparells entre aquesta setmana. Avui mateix estaran distribuint, segurament, i el departament no ha concretat a quants centres, però assegura que la tria es farà segons criteris tècnics. Podem saludar en aquest moment a Belén Tascón, ella és presidenta de la FAC. La FAC és les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Belén Tascón, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns, per parlar d'aquest tema, que a mi m'ha cridat l'atenció, perquè, clar, sí que és cert que resulta que es torna abans a l'escola, fem aquesta avançada de la tornada, encara dura aquesta calor, aquesta onada de calor asfixiant, complicadíssima, i clar, els nens i les nenes pateixen. Us han arribat queixes de les famílies per aquestes circumstàncies, Belén?
Sí, bueno, realment és un tema que en els últims anys cada vegada s'estava posant ja més sobre la taula, cada vegada estem tenint, és evident, no?, que les temperatures cada cop són més elevades, i que allò que potser, fa 5 anys o 6 anys eren setmanes esporàdiques, no?, al mes de juny, doncs ara comença aquest any, per exemple, aquest curs, doncs al maig ja feia calor, al juny ha fet molta calor i ha tornat al setembre i continua fent calor. Clar, llavors què passa? Que nosaltres en els nostres edificis educatius, doncs els edificis educatius no estan preparats, no?, doncs per aquestes temperatures, però molts d'ells no estan preparats per aquestes temperatures, i una cosa que ja es portava dient al departament des de fa temps, recordem que hem tingut la pandèmia hem tingut també episodis, no?, precisament al contrari de fred, que també ja les havia fet diagnòstic, o sigui, tenia que haver fet un diagnòstic de com estaven tots els edificis educatius, no? Durant tot aquest temps, no? Per saber quines són les seves condicions, doncs, bueno, ens trobem que un cop més, doncs, bueno, doncs, aquesta improvisació i aquesta, doncs, tot i que s'ha demanat, no? Des dels mateixos docents, doncs, però també des de tota la comunitat educativa, les famílies, etc., no? Doncs ja fa temps que, bueno, doncs, que es faci un pla d'acció per poder adequar, doncs, els edificis educatius, doncs, amb les temperatures que estem tenint, no?
Et sembla suficient la resposta de l'administració per aquesta de posar ventiladors? Perquè una mica així a priori, a mi no em sembla suficient, però quina és la teva opinió?
No, o sigui, entenem que aquesta resposta, la típica resposta, que davant d'un problema, doncs, se supera la gent i es dona una resposta, doncs, una mica per, jo crec, més aviat, més encaminada a intentar callar o a tapar l'opinió pública, no? Que després realment l'efectivitat de la mateixa. És a dir, per lo que nosaltres, les dades que nosaltres ens han compartit dels sindicats, doncs, que ens saben, bueno, que estan més contagiosos, estem parlant de 300, bueno, estàvem parlant d'una xifra, doncs, aconseguir que era en aquests moments disposaven uns 300 ventiladors.
300.
Sí, bueno, però potser després poden comprar més, no, jo no ho sé, però en tot cas estem parlant de 3.000 centres educatius a Catalunya. Uh-huh. Cada centre educatiu, doncs, té diferents classes. Una escola de primària d'una línia són 9 espais, de 2 línies, que és el normal, ja són 18 aules, com a mínim, no? Uh-huh. És a dir, que tot això, doncs, no és que no sigui suficient, sinó que és, bueno, és per nosaltres ho veiem com una sortida del pas, no? Perquè realment no, el que està clar és que en aquests moments hi ha moltes aules que estan per sobre dels 30 graus, que estan donant classe per sobre dels 30 graus, molts edificis, que entenem que a hores d'ara l'administració ja havia de saber com estan cadascun dels edificis, ja havia d'haver fet la diagnosi, perquè recordem, en la pandèmia van tenir el mateix, però amb el tema del fred, els que feien, quan havien d'obrir les finestres a l'hivern perquè feien corrents, no sé si se'n recordeu, no? De que
hi havia, sí, sí, sí,
la ventilació croada, etc. Doncs això ja t'està dient, ja havies de saber com tens tots els edificis educatius, d'alguna manera. Uh-huh. Perquè al final, o sigui, com està orientat un edifici, quines són les, si té algun sistema, no, de refredament passiu o d'escapament, etc., això ho has de saber, no? I haver posat un pla d'acció, és a dir, començar, uh-huh, evidentment, per aquells que estan en pitjors condicions, en els quals se registren temperatures més elevades, que no sempre són edificis antics en els quals, doncs, no s'ha fet modificacions, sinó que fins i tot en edificis nous de recent construcció estem trobant amb aquestes temperatures. Uh-huh. Que, bueno, que hi ha un tema de fons important.
La Belén Tascón és presidenta de la FAC, l'Associació d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Belén, gràcies per atendre'ns, per donar-nos la vostra visió i esperem que la cosa, mica en mica, pugui anar més enllà d'aquests 300 ventiladors, com a mínim, de cara a l'any que ve. Belén, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
300 ventiladors.
Home, toca un ventilador per cada 10 escoles. Jo proposaria fer unos juegos de l'hambre per veure qui se'n surt. O, em sembla molt, molt malament la poca previsió del departament, perquè podia haver regalat banus a cada un dels nens.
També.
A més,
patrocinats.
Patrocinats per qualsevol cosa.
Ecològic.
S'estalviaria electricitat. Per què volem 300 ventiladors?
És veritat. I a més fas exercici.
A sobre. Perquè... A sobre.
És que tots són avantatges.
Tots són avantatges, jo no entenc com no ho han fet, això. Una de les raons per les que es començava a partir del dia 15 de setembre, i jo tinc entès que era precisament per això, també perquè els nanos s'estalviessin la calor. Mm. Però bueno, ho han volgut avançar i... Oh! No havíem pensat que fa calor.
A mi, personalment, explicaré una batalleta, m'ha passat, que resulta que han arribat a casa els nens i han dit... Però quina calor! O sigui, dic, tens raó, no ho havia pensat jo, que esteu allà sense aire condicionat i sense...
És esperpèntic, res. És esperpèntic. Això del Departament d'Ensenyament, jo crec que...
Sembla una rodalia.
Bueno.
Perquè us dic una cosa...
Ens hem de fer independentistes.
Sí, no? Sí, ens l'haurem de fer.
Perquè us dic una cosa, si la qüestió és educar...
Però el Departament d'Ensenyament que fa aquestes coses...
Si la qüestió és educar, David Serra, la calor no ajuda. O sigui, no ajuda per res. Tu quan seus a escriure un guió, David, si fa molta calor, no t'afecta? Perquè a mi sí.
Directament no, jo amb calor no treballo.
Directament no et poses, eh? Ja et coneixes.
No, és que és molt difícil.
És més fàcil
treballar en fred que no pas treballar amb calor.
Totalment. Jo vaig buscant, no tinc aire condicionat a casa, i vaig a cafeteries diverses en busca de l'aire condicionat amb el portàtil. Us afecta la calor?
Molt.
Molt. María José Mendoza des de la Peixera està dient que no. Bueno, María José, i a més no tinc una cosa, per també, David, i això...
Una cosa, una pregunta.
Sí,
són 300 ventiladors per tot Catalunya, no entenc?
Sí.
Tenen en compte que posaran un ventilador per aula.
Clar. Li donarà...
3.000 centres.
Li donarà a 3 alumnes.
No, per això ho dic, exacte, és el que anava a dir. No pots posar un ventilador per aula, no? Com a mínim, necessita mínim, dos ventiladors.
Exacte.
No? Perquè no són aules petites.
És que realment és increïble. Per això volia tocar aquest tema. Escolteu, fem una altra pausa, l'hem de fer, perquè ens obliga a la casa i Xavi Aguilar ens vigila molt, molt de prop. Hem de tirar la publicitat. Però de seguida tornem, continuem amb nosaltres i xerrem amb David Serra i ens explica què ve a fer, que més o menys ja us he avançat, però jo també estic molt expectant. Vinga, publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Formación, por ejemplo, IBM, IBS y otros sitios, hasta un sitio para aprender cómo volar.
Camins.
Radio Estel.
¿Para aprender cómo?
Cómo volar una avioneta sin moto.
Expliquem històries.
Música disco, ¿eh? Te trobo... T'he buscat, sí, David.
Tu, Disco Inferno, és això?
Disco Inferno. Això és... Això és et dic una... Puja-la, David. Et dic una cosa. S'ha fet una revisió de la selecció musical de la casa i va cridar l'atenció que hi hagués Disco Inferno.
Em sembla molt bé.
Un temazo. Que...
Sí, exacte.
Heu ballat aquestes coses? Toni, tu sí, segur. Toni, has ballat Disco
sí.
Inferno. sense embuts. David Serra ens acompanyarà els divendres cada 15 dies, més o menys cap a aquesta hora, perquè ell... Jo li vaig dir, David, jo vull fer ràdio amb tu. Ell va dir, oh, encantadíssim. Em vaig flipar perquè estava molt... No esperava tant entusiasme, l'agraeixo molt, eh? Però no l'esperava. I dic, què faràs? I diu, mira, que jo ho vaig detectar, David, perquè un dia el David Serra va arribar aquí dient, i va fer un fil a Twitter dient, he comptat els fornets que n'hi ha a Barcelona. I llavors dic, aquesta persona és una persona que va pel carrer, però no va despistada, va... centrant-se en les coses, David? I vas dir, no sé si eren 20, 50 fornets o 34.
No, jo vaig preguntar quants, o sigui, com pot ser que hi hagi tants fornets. Vaig fer tot un recorregut per l'Eixample de la meva infantesa,
sí,
per fer la pregunta final de quants fornets hi ha a Barcelona, sobretot a l'Eixample.
Perquè hi ha moltíssims.
Però és que, bueno, cada dos metres hi ha un fornet gairebé.
Els fornets tenen un esquís de ceba que estan molt bons, ho he de dir. Per tant, tu em vas dir, mira, a mi m'agrada passejar, aquesta és l'anècdota que ho il·lustra perfectament, m'agrada fer passejades llargues i jo no sóc passiu, jo vaig observant les coses. Per tant, tu seràs una mica l'observer de la vida que t'envolta. I en aquest primer programa... Et vaig dir, de què parlarà? Atenció, Jordi, Toni, perquè el tema jo crec que és impressionant. Sí.
Bé, a veure, no, és que clar, ho he intentat relacionar amb l'estiu i penso que l'estiu, si hi ha una cosa que passa més que en l'altra època d'any, abans de la calor, són les cues.
Cues.
I es fan moltes cues.
Cues, acotem, perquè clar. Cues és una paraula polisèmica. Parlem de persones apilades.
Sí, vas bé. Apilades?
Apilades no.
A vegades sí.
Endreçades per accedir a algo.
O vehicles.
Vehicles també
clar,
compta.
És que hi hem de diferenciar entre les cues de vehicles i les cues de persones.
De persones.
Les cues de vehicles, curiosament, se'ls diu cua o caravana.
És
no entenc per què se li diu caravana. Suposo que per l'oeste, perquè...
És veritat.
En canvi, les cues de persones no se'ls diuen
caravanes. Això, Joan Trias, segur, perquè és un expert en caravanes, darrerament s'ha tornat expert en caravanes, segurament ell sabrà...
És veritat.
Ja li preguntaré. És veritat, caravana, d'on vindrà? No, sona?
I en anglès és traffic jam, que vol dir pernil amb tràfic. Que dius, toma ja.
Així? Una cua es diu traffic jam?
Traffic jam. I caravana sí que ve de l'oest.
Caravana ve d'oest, eh?
Clar, les caravanes aquelles que anaven cap a l'oest, una darrere l'altra, i aleshores anaven a poc perquè anaven amb cavalls.
Sí, tu imagina't la PC plena de caravanes allà per entrar a Barcelona.
Després hem d'afegir una altra, que sí, aquest quina? És nou dels últims anys, que és les cues virtuals, que en parlarem al final. Si
ah, les
temps,
cues virtuals. Això és,
que això no existia abans.
No, però ara, de sobte, Coldplay i Bruce Springsteen les han inventat.
Clar, però tu no saps mai la gent realment que... Una cua de vehicles, tampoc saps mai realment, però segur, afortunadament no tens 600.000 vehicles al davant, perquè si no...
Seria complicat avançar.
Bé, sí, segurament, vull dir, no acabaríem de veure... O sigui, arribaríem al destí i hauria fet dos mandats la reina a l'Anglaterra. Però amb les cues virtuals et passa això, no? Que et diuen, tens 600.000 persones al davant, és una cua diferent, estàs sol. Però també l'has de fer.
Exactament.
Però vaja, d'aquestes... Ahir
tens l'avantatge de que pots aixecar-te, marxar, fer coses... Es va fent sola la cua.
Exacte.
La que és física, t'obliga molt més.
Sí.
Realment, és així.
La dels cotxes ens limitem, per exemple, a peatges, bàsicament, quan n'hi havia. Ara ja no n'hi ha, diuen. Després hi ha la dels accessos en molts llocs d'afluència de públic, que van tots amb cotxe. Penso, bàsicament, en els parcs temàtics.
Sí, home.
Que tothom va amb cotxe.
Sí, sí.
I després... una persona em va dir, i els semàfors, jo no considero
la Marta Herger,
no considero el semàfor una cua.
No, perquè la cua... No entra en el concepte de... Penseu que un semàfor és fer cua?
Sí.
Sí?
Jo sí, perquè a casa meva passa, visc al lateral de la ronda, i em trobo un semàfor, que només hi ha un carril, que origina...
La polèmica està servida.
...de 400 metres, i vas... Cloc, cloc.
Sí, no, realment un semàfor pot provocar cua, exacte, sí, és veritat. Si són semàfors d'aquells que estan sincronitzats, cosa que no passa a Barcelona, que estan tots desincronitzats,
sí.
Doncs, perquè això també he observat, no sé si he observat això, que amb aquesta campanya antivehicle que hi ha a Barcelona, un dels mecanismes
dissuadir-te,
gent i estratègic és de sincronitzar tots els semàfors. Se n'adonen que d'aquesta manera es contamina més, però és igual, no entrarem en aquests.
Uh-huh.
I realment, clar, un semàfor sí, realment pot provocar cua.
Bueno, doncs comprem. Ah, ho comprem, va.
Ara, fixem-nos en les cues que es fan amb persones, amb persones humanes. I és que la llista que he fet és impressionant. O sigui, cua per entrar en un espectacle, cua per pagar el súper, o botiga de gran superfície, també.
Uh-huh. Aquesta,
la cua...
Aquesta vull comentar coses. Però
sí, no. Les dic molt ràpid, eh? Cua pel caixer automàtic, que és un altre tema. Aquest és un altre tema que un dia tractarem.
El caixer, sí, també, me l'apunto.
Sí. Hi ha gent que no... Bé, és igual. Cua per anar a fer les teves necessitats amb una festa major, amb un concert, per exemple. N'hem vist, no? Em sembla que va ser el Primavera Sound o una cosa d'aquestes, que la gent en feia mitja hora de cua.
Sí.
Cua per fer tràmits a una entitat bancària, cua per pujar les escales automàtiques del metro, per anar a comprar el pa, per comprar coca un dia abans de Sant Joan, que dius, compra-la abans.
Aquesta és forta. Estava pensant que si fas una cua per anar a fer les teves necessitats i saps que tens mitja hora de cua, has d'intuir-lo molt, molt aviat, el tema, perquè no tinguis un problema.
Sempre és recomanable portar una ampolleta.
Podeu riure en veu alta, que això dona sensació. Podeu descollonar-vos en veu alta.
Després
és que
tenim...
tu has de dir, jo calculo que d'aquí 15 minuts tindré ganes. Vaig a fer la cua ja.
Exacte, sí. Quan el pipí no avisa, que ho sabem tot. Pot ser previsor si has begut moltes cerveses.
Que sol donar-se en aquestes circumstàncies.
Però, vaja, que n'hi ha moltíssimes. Jo m'he plantejat, i us plantejo vosaltres. Quant de temps heu arribat a perdre la vostra vida per fer una cua? Fent cua, no per fer una cua, fent cua. Quant us heu arribat a plantejar?
Jo, només amb les visites a Port d'Aventura, que no han estat masses, igual, tranquil·lament, 4 dies de la meva vida, només amb això.
Vas curt, eh?
Bueno, això Port d'Aventura, secció Port d'Aventura.
Secció Port d'Aventura, d'acord.
Vale.
Però ves sumant totes les cues que es fas al llarg del dia, que en fas moltíssimes, i al llarg de la teva vida, hi ha moltíssim. Perquè vegis el nivell d'aquesta secció, farem apunts literaris.
Sí.
Va, perquè fa més... Bueno, més xulo.
No, perquè si nosaltres, perdona, David, encaixa perfectament, perquè nosaltres tenim una vessant intel·lectual grandíssima.
Aleshores, hi ha reflexions sobre el tema.
Sobre el tema de la cua.
Sí, per exemple, Marcel Proust va escriure La recerca del temps perdut, si se'l recordeu, que parla del tema, i després també hi ha un menys coneguda, que és Orashima Mon Amour, de Marguerite Duras, que està molt bé, no sé si l'heu dit. Aquest és el nivell, eh? Aquest és el nivell de la secció.
Repeteix aquest darrer.
No, la repetirem. No la repetirem perquè no...
Escolta, puc fer-te... Tens molta teca, però puc fer-te un apunt respecte a...
Tinc molta teca, però es pot totalment llençar les escombraries.
Escolta, una cosa, jo vull fer un apunt, podeu opinar, Jordi, Toni, esteu convidadíssims. Vull fer dos apunts. La cua del caixer automàtic és una cua tensa. No us passa que esteu... que no vols apropar-te massa perquè no pensi la persona que està al caixer, que tu estàs observant el seu número. O sigui, és com si tu mateix et sentessis sospitós de ser un lladre potencial, saps? I quan estàs allà i arribes, tu mateix també et vas com protegint.
Tens raó, però la tècnica és apropar-te.
Ah, vols, tu t'apropes.
Home, perquè vagi... Perquè, a veure, perquè s'acceleri una miqueta.
Per pressionar.
Per pressionar, perquè acceleri. Perquè no, escolta, com era allò, aquella campanya que va fer aquell senyor gran... Qui? Que deia, no som idiotes, no?, amb els caixers automàtics i amb allò de les caixes.
Ah, sí.
Va, és igual. Ja et dic, aquest serà un dia... Jo prometo dedicar un dia una secció als caixers automàtics. Només... Perquè després hi ha també el tema de si funcionen o no funcionen.
Sí.
Jo no diré entitats bancàries, però hi ha uns caixers de color groc, per exemple, que acostumen a estar...
Ara hi ha grisos, també. D'aquests que eren grocs, ara hi ha grisos.
Sí?
Sí, han fet una transformació.
Ah, mira, va, per
perquè això és més modern. Només un últim comentari, darrer
Digue'm,
comentari.
Per favor.
Hi ha persones que arriben al caixer automàtic i tranquil·lament poden passar 17 hores davant, que jo dic, no pot ser, què està fent durant... Jo dic, s'ha confós i pensa que és una màquina del milion i està allà, perquè...
No,
què fas 17 hores? Jo arribo, pim-pam-pum, trec els diners...
A mi m'ha arribat a passar que de tant esperar m'han cobrat interessos l'entitat bancària, tant esperar, perquè ja ha passat gairebé això, el que dius, 17 hores, i llavors t'han cobrat, han augmentat els interessos. Ai. Hi ha una altra cua que no hem comentat,
quina?
Que també són les cues que provoquen les voreres estretes. Aquesta és una mania que tinc jo.
Aquesta...
Les voreres estretes, quan trobes gent...
Aquesta és bona.
Que va lenta,
sí.
Que no passa res.
Existeix.
Pots anar lent.
No és el cas de Ferran Capdevila. Ferran Capdevila, quan tornem del Duban fins aquí, fins a la ràdio, que és diverses vegades al dia...
Sí, però són 10 metres, això...
És poc, per sort és poc. Li he de dir, Ferran, ves més lent, perquè arribaràs tu i jo encara estic sortint del Duban. Va molt ràpid, Ferran Capdevila.
Doncs s'agraeix, perquè les voreres estretes s'agraeix la gent que va ràpid caminant
davant
teu i no... Després hi ha una altra cosa, amb les cues humanes, per exemple, hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia, que a vegades estàs, lo típic, amb un caixer abans de pagar, o bueno, vas al forn, o qualsevol cosa que et requereixi fer cua, que estàs tu sol, ets el primer i últim. I t'arriba una persona al darrere i et pregunta, ets l'últim? Què dius?
Sí.
Hi ha una gent que ha nascut per dir sempre preguntar a la vida, ets l'últim? A vegades és normal, perquè són molts i pregunten... Jo no ho pregunto mai, però sempre m'intento fixar i he tingut problemes, eh?
David, a tu no et passa... Perdona, eh? A tu no us passa a vosaltres que arribeu a la cua... De la pescateria, diguem, de Mercadona, no ens enganyem. No anem tampoc a massa bluxes. I hi ha 7 persones, tothom esperant. I fas tu una, diguem-ne, una escrutació, els mires als ulls com intentant intuir qui és l'últim.
Sí, sí.
O sea, és absurd, perquè pot ser qualsevol. Però jo abans de preguntar, dic...
Preguntes? Jo no he preguntat mai a la vida.
Hi ha un moment en què
jo
sí.
El mercat, sempre.
El mercat
pregunta.
El mercat dona més per preguntar.
Sí, el mercat és una situació... Sí. A més, et dona peu a...
A mi em costa molt perquè dic... Vull intuir qui és l'últim, per
jo
mi mateix.
Jo m'he aprofitat de dir una coseta. És que ha dit alguna del Mercadona que em sembla molt interessant, perquè jo també he anat a comprar amb els meus fills, i he fet un experiment sociològic.
O perquè volen anar els teus fills a comprar o...
Per no, les... perquè ens agrada anar a buscar, aviam, què els agrada.
Les novedades, les novedades.
Sí, hi ha molt escollir, és veritat.
Un experiment sociològic. A més, quan en el gran li dic, Miquel, el pop avui fa bona cara, la següent persona a qui li toca es compra el pop.
Sí.
Ho he provat diverses vegades.
Sí, és veritat.
A veure, no, saps què passa? Que aquí també hi ha un tema dels arquetips de les persones que fan cua, que també ho he observat molt. Hi ha la persona que fa cua que marca distàncies, que això amb la pandèmia sí que es va...
Sí, es va promoure. Es va promoure.
Es va promoure molt, com també s'han promoure les cues fora dels súpers, que desgraciadament, i que... Home, que feien impressió. però hi ha gent que manté aquesta de que corre a l'aire, és la persona que corre a l'aire. En canvi, hi ha l'antítesi, que és la persona
sí,
que s'enganxa molt perquè es pensa que així va més ràpid.
Com tu deies.
I després hi ha, amb això que deies, hi ha el que intenta donar conversa, que potser seria una miqueta d'això, que es fixa en el que parlen els altres membres de la cua. Si el pop fa bona cara, que també fa bona cara un pop, també...
És que és curiós.
És curiós.
Té cara el pop.
Sí. Sí?
Però jo sempre la veig com violenta.
Jo només l'he vist... Bueno, jo anava a dir cul, però...
No, li hem de treure els dos ulls.
Però és veritat, té cara, perquè si no, no podria viure un pop sense cara, no podria viure. I aleshores, realment, hi ha el que... Aquest evitem-los. No els que ens espien, que si ens escolta a mi m'és igual que m'escoltin, però els que intenten donar-te conversa amb una cua, evitem-los. És una recomanació que us faig
jo. Jo, en general, a tothom que vol donar-me conversa fora de context, l'evito totalment. Sí, sóc
cara antipàtica.
Sóc molt asocial.
Hi ha una cosa que en relació a les cues, eh? Les tècniques que jo poso en marxa en el moment que haig d'anar a pagar en una gran superfície, per exemple, per escollir en quina línia vaig o deixo d'anar-hi.
És interessant.
Passar més ràpid.
I
sempre m'equivoco.
A l'hora de pagar.
Deixeu-me rematar. Tu fas tota la cua, 5 minuts, 10 minuts, moltíssima gent, i quan arribes tu i poses la compra, diuen... Pasen por la siguiente caja, por favor. Y todos los que están darrere de tu s'ahorren la cua.
Ja.
David Serra, sí. Jordi Cerdà, Toni Picó. David, t'esperem.
Ens hem deixat molts temes de cues i algun dia...
Podem fer una segona part.
Però més endavant, eh?
Més endavant,
sí, que
vulguis.
Si no sembla que no treballi.
Gràcies per estar amb nosaltres i ens retrobem properament aquí al Camins. És nosaltres que hem d'anar recollint. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol de la segona temporada de Camins, amb un home que, si pogués, es saltaria el cap de setmana i aniria directament al dilluns perquè li encanta la seva feina. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas per a Juventí i Balseig a la redacció, ens dona la vida virtual, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials, David Morral a les vies de so i al muntatge musical, avui el viejo rockero. De seguida, informació amb el Pere Juventí en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del dilluns, el del directe, bon cap de setmana, i dilluns. Si TEAC no canvia la ràdio del lloc perquè no la trobem, ho tornarem a fer. Farem camins, nois. Cuideu-vos, bon cap de setmana.
Quan acaba el dia, comencen els camins.